parlarem. Avui, però, Ursula von der Leyen ha matisat. Mentrestant, sobre el terreny, Israel ha iniciat un seguit de bombardejos simultanis contra l'Iran i contra el Líban. Ho ha transmès l'exèrcit israelià en un comunicat. Amb aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
El turisme i la massificació s'ha convertit en un debat recurrent a les converses de ciutadans i ciutadanes de Menorca i d'arreu. Des de fa anys que la pregunta està a l'aire. S'ha de posar límits a la massificació en un territori i reserva de biosfera com el nostre? El constant creixement de la pressió humana, la preservació del medi ambient, la gestió i manca de recursos, d'infraestructures, regulació del creixement turístic, limitar entrada de vehicles. Bé, una llarga llista en la que de ben segur uns hi estaríeu d'acord amb els arguments i d'altres en desacord. El Cercle d'Economia de Menorca ha fet pública la seva opinió i ho ha ben argumentat amb un comunicat. Demanen valentia perquè ha arribat el moment, segons diuen, de limitar l'entrada de turistes i de cotxes durant els mesos forts de l'estiu. També d'impedir la compra especulativa d'habitatges. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. És dimecres, és 11 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Avui, família, és el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, però és que també és avui el Dia Mundial de la Fontaneria. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia!
Bon dia!
Que ets manetes, tu, amb això de la fontaneria o no?
No, gens.
No, gens. I n'exel Camarasa, que en sap o no?
Poc.
Tampoc, poc, idò.
Sí.
Salutacions a tots els fontaners que ens ajuden a solucionar petits que es poden convertir en grans problemes de la nostra vida quotidiana, allò de que quan una aixeta goteja, quan peta una canonada, quan s'embussa un vàter... Divertit, eh?
Les cisternes dels vàters, que no van mai, no funcionen
sempre,
mai.
Sí, sí,
no sé
sí.
Per què, però no funcionen.
I de valtros que sou, d'aquests que agafeu una caixa d'eines i comenceu a arreglar coses, n'Axel i en Pere ja han dit...
Jo he arreglat alguna cosa.
Ah, mira, qualque cosa sí, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui que tu, en principi, primer t'atreveixes.
Alguna cisterna, sobretot les antigues. Com més modernes, més impossibles.
Tu ets d'antigues, de coses antigues. Vés-te.
Bueno, tampoc així en general, però
tu,
en cas concret de cisternes...
Cas de cisternes serà més les antigues. Ets més de... Molt bé, veus? És que aquí tots són corrents, eh?
Són més senzilles, tenen menys mecanismes.
Ah, té la seva lògica. I tu telefones amb un manetes corrent?
Sí, la meva eina és el telèfon.
El telèfon, tu directament. és com sa meva, que ve en telèfon.
He arreglado la cisterna y no ha vuelto a gotear. Tus colores y me he puesto a dibujar.
I sí, sí, jo telefono ràpid, ràpid i dic, corre, 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 vine a Fontaner a ajudar-me que no me'n sortirem.
Renunciar al calor, el frío me vino bien.
I de fontaners, mestres de casa, gràcies, són els aliats del nostre benestar. A més, no sé si sabíeu que contribueixen a garantir l'accés universal d'aigua potable de manera segura, accessible i sostenible. És que té una gran funció, eh? Una professió de gran rellevància per a la salut pública, per a la conservació del medi ambient i, a més, n'hi ha alguns que encara ens ajuden amb l'electricitat.
Mare de
que
Déu.
Si el gas ens fa falla i la calefacció també en saben. Bé, que jo crec que tenen l'estatus de salvadors de les llars, més si no en tens ni idea de manteniment com és el cas nostre.
Sacaron agua, sacaron agua,
Ja que no sabeu on té l'origen aquest ofici?
A l'antiga Roma.
Ah, per la música, eh? I de sí, a l'antiga Roma, amb aquells aqueductes de pedra que per conduir s'aigua en els palaus, així com clavegueres per ses aigües residuals. Bé, recordem com era el sistema d'aigües de clavegueres antes. Ho sabíeu o no?
Ara era lliure.
Era allò de... Agua va! I aparta't quan escoltaves aquesta frase, perquè acte seguit, orinar el que va per sa finestra o per sa porta.
Bé està.
Era el sistema antic.
Pràctic.
Sí, còmode.
Còmode.
Agua del pozo de la Virgen Mexicana.
Un parell de curiositats. Si teniu ganes de descobrir xarxes romanes de clavegram, podeu fer una visita virtual a Saragossa, que en 37 trams d'històriques canalitzacions et fan un viatge per 600 metres de canonades dels 15 quilòmetres que s'estima que tenen de longitud.
Ya no me sigas malogrando el corazón.
Més dades curioses de xarxes de clavegram a Barcelona. Pionera en moltes coses, resulta que des de fa anys fan recompte del nombre de rates que viuen a la xarxa de clavegram de la ciutat. El primer cens data del 2019, total 200.000 rates, segons l'estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Però el 2022 ja n'hi havia 259.000, és a dir, una rata per cada 6 barcelonins.
Uau!
No és el 2022, el 2026, si no han fet res, deuen passar el 300.000, no?
És que les manes tenen la seu dreta a viure.
Fan coses. A un poble d'Alacant paguen 4.000 euros per persona per tenir clavegram. Què us sembla? Factureta.
Però què vols dir?
4.000 persones, 4.000 euros. Paguen cada un.
Per construir-lo o
no,
per mantenir-lo?
Per mantenir-lo, per tenir-lo. Perquè no tenen subvencions, demanen subvencions, allò que a vegades n'hem xerrat aquí,
sí,
hem fet notícies aquí a Menorca, que els veïns de Binissafua no volen pagar i l'Ajuntament diu que, bueno, que si no hi ha subvencions, han de pagar.
Que tornin els dinars per la filastra.
En aquest petit poble es veu que en paguen 4.000 a la factura per tenir un sistema de clavegram. I va, acabar la pregunta.
Vinga, va.
Quants nuclis residencials...
15.
...de Menorca...
12.
...no tenen encara clavegram a dia d'avui?
Nucli residencial,
nuclis,
eh?
Nuclis residencials...
Quants anys ha fet la reserva de biosfera?
No disposen 25? De xarxa de clavegram.
7.
Els 25 de Nexel Camarasa s'arriben.
Pensa que des del 93 no
una
es va
per
fer...
Any, una per any.
Exacte, el 93 es va declarar reserva de biosfera. Doncs 26.
25!
Oh! Ben certat, eh?
Molt bé, Nexel Camarasa avui s'emporta...
El pernil.
Tenim pernils.
Ai, que bé. Sí. Tallat ja, per favor.
Sí, clar. Punt de servir, ara a les 12 i 12, eh? És una tapeta. Vinga, que tenim feina. Qui entrevistarem avui, Pere?
Parlarem amb el president del Cercle d'Economia de Menorca, l'historiador Miquel Àngel Casasnovas. Des de l'entitat han emès un comunicat en el que es mostren molt crítics amb l'actual model econòmic i del sector turístic insular. Després telefonarem al filòleg català Jordi Manent, que serà dissabte al Cercle Artístic de Ciutadella per presentar el seu llibre Els noms populars de Nivolats, Boires i Vents de Menorca, després de gairebé haver fet unes enquestes a pescadors i a pagesos i recollir gairebé 300 mots de l'èxit popular vinculat a la meteorologia. I avui entrarem a conèixer la història de la fàbrica Graham Pearce de Sant Climent, molt lligada a la història del reconegut restaurant Molí de Foc.
Aquest és el nostre menú, esperem que t'agradi, que et quedis amb nosaltres fins la una en directe al Dia Menorca Vetra Ràdio. I ara les notícies, avançament del que seran a les 2:30 amb el nostre company, que és el qui fa feina, sèriament, a la redacció.
a vegades.
Ai, que bo.
No us ho prengueu al peu aquestes... de la lletra.
No.
Passen pel sector lleter perquè Queseria Menorquina ha anunciat que redueix en 20 cèntims el preu del litre de quallada que compra actualment els ramaders, una decisió que ha posat en alerta el sector agrari de l'illa. Aquest mateix mes de març serà el primer que els pagesos cobraran manco. Dels 3,20 € al litre que cobraven fins ara, en passaran a ingressar 3 €, una decisió que lamenten perquè coincideix, a més, diuen, amb un encariment generalitzat dels costos. Ho ha denunciat Caterina Pons, la presidenta de FACME.
Ja mos han anunciat que seria de batlla, vull dir que ja mos davallen sa cuajada, i tornem a estar amb molta preocupació. La cuajada ja des març serà 20 cèntims menys. Ja els preus ja és més amunt, tant de nitrat com de pienso, com de farratge, com de tot, tot ja ha pujat. El petroli, la benzina, vull dir que tot.
Això suposa un contratemps per als pagesos que aquest dimarts s'han reunit amb l'administració en la mesa del sector lacti. Aquesta qüestió precisament s'ha posat sobre la taula i el director general de ramaderia del govern, Fernando Fernández, ha reconegut que la indústria lletera juga un paper important en la viabilitat de les finques i és que actualment el preu de la llet a Menorca és el més baix de tot Espanya.
És verdad que les empreses estan molt pressionades pel mercat internacional i tienen que competir en ese mercado. Pero es verdad que no hemos logrado superar ese déficit que para mí es el que más incide en la viabilidad de las explotaciones ganaderas, el precio de la leche.
A la mesa s'ha debatut sobre el pla Provilac, que enguany ha repartit 3 milions en ajudes. També s'ha començat a dibuixar com ha de ser el següent pla, el darrer ja. Segons Fernández, ha de seguir impulsant la digitalització i també la ramaderia regenerativa. Més qüestions. Menorca tindrà per primera vegada un vol directe amb Varsovia, amb la capital de Polònia. Comença a operar aquest mateix mes de març. La ruta s'inicia concretament dia 24 amb dues freqüències setmanals, els dimecres i els diumenges. L'operarà l'aerolínia Wizz Air, que enguany també connecta amb altres capitals centroeuropees com Budapest i també amb Roma. Aquest dimarts s'ha presentat la ruta a la capital polonesa, ha anat a càrrec de Marta Crespo, la directora de Tour Espanya a Varsovia, i de Begoña Mercadal, la directora de la Fundació del Foment del Turisme de Menorca. La sentim.
La compañía ofrecerá más de 15.000 plazas hasta octubre y más de 10.000 están disponibles fuera de temporada alta, reforzando así nuestra apuesta por atraer visitantes en primavera y otoño.
Un vol entre Menorca i Varsovia que té una durada de 3 hores. I acabem amb esports perquè avui hi ha partit. L'Estia Menorca torna a la competició i ho fa en un derbi contra el Palmer. Sense quasi temps per descansar, l'equip prepara el partit contra un rival que arriba en un bon moment de forma, amb dues victòries consecutives i havent sortit per primera vegada de la zona de descens. El tècnic de l'Estia Menorca, Javi Zamora, reconeix que el Palmer no té res a veure amb l'equip de l'anada, on, recordem, ja va ser capaç de guanyar els menorquins.
Son un equipo que aprovecha muy bien los primeros segundos, que en los últimos 9 partidos, especialmente en los 4 últimos, está siendo uno de los equipos que mejor carga el rebote ofensivo. Están además encontrando buenos registros ofensivos, no solamente a través del early offense, sino que cuando juegan 5 para 5 están jugando muy bien y compartiendo muy bien el balón.
L'Estia té tots els jugadors disponibles amb el dubte de Tad McFadden, que, recordem, ja no va jugar diumenge contra Estudiantes per motius personals. El partit, avui, a partir de les 8:30, a Vintaufa.
I d'aquestes seran les notícies a les 8:30 més i quan anem a Varsovia, quan fem un viatget.
Jo he mirat preus, ja.
Aquí, què tal?
El març assequibles, a mesura que va pujant la temperatura, doncs es van encarint una mica més.
Idò, quan és que podem anar-hi, a primera freqüència, primer vol?
24 de març.
24 de març, cap allà, eh? El dia
menor.
Anirem a provar, vam, si funciona i si
que
tot va
tot bé.
Correcte. Si
fem podríem fer un directe.
Anem a fer el programa des d'allà?
Des de l'avió.
Correcte. Bueno, arribant,
saps,
no?
Saps que a dalt a l'avió... Sí. M'ho va explicar en Jordi Fàbregas l'altre dia.
Sí.
I a FM.
Ah, doncs llavors pugem els nostres...
Clar, es pot emetre des de... per
cables.
FM.
Molt bé. I de què et sembla, Jordi Fàbregas? Que xerrets cap a l'avió?
Trastos.
Va, anem a veure el temps.
Si
avui...
tens la pressió massa baixa, vol fer costar molta set, compra un...
bé, poder fer un programa en directe des de l'avió anant cap a Varsovia. Ja podríem fer el temps també des d'allà dalt.
Un dia que hi hagi el temps tranquil,
sí,
si pot ser.
Sí. Avui tenim dia, jornada tranquil·la.
Una jornada estranya, d'aquestes de ni una cosa ni l'altra. Sí, cel gris i tapat, amb molts nivolats, que poden arribar a provocar alguna precipitació feble, tot i que la probabilitat que això passi és baixa. Les temperatures continuen estables, amb un termòmetre que avui marcarà 9 graus de mínima i 17 de màxima. El vent sí canvia, ha girat a tramuntana i bufarà amb força entre feble i moderada.
Avui hi ha hagut roda de premsa de l'agència
estatal. Sí, però no ha arribat la informació encara.
Ai, perquè ens han de dir a veure què passarà. Han tret la bolla de cristall i diuen, avant, com serà la primavera? És que ja arriba, és que ja queda poc per la primavera. Són les 12:19 minuts aquí avui. Pausa i tornem.
Ui, frio, sí, sí.
Si prens poca proteïna o hi ha un problema ocular, la teva millor medicina és un Altostrat,
Altostrat,
ondulat,
ondulat,
siguin blancs o iridescents. El tucum,
el tucum,
o mamatus, agraden a tots els clients. Capilat,
capilat,
i congestus,
i congestus,
calbuts, fractus i humilis també. A la paradeta dels núvols tenim el cagut.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Gaudeix de la profunditat emocional i vitalitat de la música barroca en el concert Orígens de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca. Música de Bach i Rameau els propers 13 i 15 de març a l'Orfeó Maonès i Teatre d'Esborn. Amb la participació d'alumnes del projecte educatiu. Informació i entrades a orquestrademenorca.com.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
El dia Menorca. Fet a casa.
El Cercle d'Economia de Menorca es mostra molt crític amb l'actual model turístic de l'illa just quan el sector es prepara per la nova temporada. A través d'un comunicat reflexiona sobre els indicadors que mostra, de manera preocupant, que el turisme, que en aquests moments és el motor més important de l'economia insular, no ha millorat la renda per càpita dels menorquins i menorquines.
Tenim comunicació en directe amb qui és el president del Cercle d'Economia de Menorca, l'historiador ciutadellenc Miquel Àngel Casasnovas. Com estàs, Miquel Àngel? Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Un debat intens que fa anys que mos acompanya, que canvia també depenent d'en qui xerrem i també del color polític. Vam, des del Cercle d'Economia de Menorca heu estat molt clars amb la vostra postura, limitar el turisme, limitar els vehicles també.
Bueno, allò són possibles propostes, evidentment n'hi hauria d'haver moltes més, no? El que està clar és que el model turístic, o el model econòmic en general, no només es qüestiona el model turístic, és un model econòmic en general que tenim a Menorca i crec que és bastant extensiu en el conjunt de les Balears, les particularitats que tenen cada illa, no estan donant els resultats de redundar amb el benestar en general de la població, si ens atenem a el que són les xifres de disminució, no és que sigui molt dràstica, però sí disminució a preus constants de la renda per càpita, És a dir, he de recordar que fa 25 anys o una mica més, les Illes Balears estaven encapçalant la renda per càpita de, per comunitats autònomes a Espanya. Encara estem per damunt de la mitjana, però sí que es veu que han baixat moltes posicions. Per tant, aquí alguna cosa deu estar fallant. I també que, tot i que els salaris s'acosten bastant a la mitjana, però també de moment està una mica per sota, sobretot en el cas de Menorca. Per tant, això ens fa pensar que ens hem de replantejar un funcionament d'un sistema turístic que aposta sobretot des del punt de vista extensiu, amb molta intensitat de mà d'obra, però tal vegada que qualitativament és bastant millorable.
Fa falta valentia, segons el teu punt de vista i des del punt de vista del Cercle d'Economia de Menorca, per tal de limitar, hem ratllat en els darrers mesos, setmanes, marcats per la limitació d'entrada de vehicles. Aquest estiu s'instal·laran càmeres en els ports d'entrada de l'illa, però no hi ha la certesa de que realment es restringeixi l'entrada de vehicles. Segons diu el Consell Insular, s'actuarà si s'arriba als 120.000 vehicles de topall. Des del Cercle, creieu que s'han de limitar també el nombre de turistes en els mesos forts i que realment s'ha d'aplicar una valentia que sembla que costa un poc de trobar?
Sí, sí, està clar. I, evidentment, això hi ha de màxim consens possible i aposten altres aquí a la nota d'opinió. No? Diguem que tot això també s'ha de relacionar amb aquest canvi de model, que no som perfectament conscients i sabem que el turisme seguirà sent la principal activitat econòmica de les Illes Balears, i no es tracta de que no sigui així, però sí que també aquestes mesures que s'haurien d'aplicar haurien d'anar acompanyades també d'una sèrie de reflexió, veure cap on anem com a l'estructura econòmica en general, a fi que també els altres sectors productius, el sector industrial, que a Menorca encara és relativament encara considerable, tot i que molt disminuït, o el sector agrari també hem de tenir un protagonisme. Per tant, d'aquí ens hem de replantejar tot. Ara està clar que a mesos a punta de juliol i agost, a més, s'està veient. El major nombre de turistes no implica major despesa. Crec que les mateixes associacions empresarials estan detectant també aquesta qüestió. Vull dir que encara que el nombre de turistes mes d'agost, per exemple, el juliol i agost, que sigui molt fort, això no redunda en una major... a un major índex de despesa. Per tant, aquí alguna cosa està fallant i aquí és el que s'hauria d'anar a prendre decisions que hauran de ser valents. En el sentit que fins ara tampoc no s'han pres. Per tant, s'hauria de treballar en aquest sentit.
Quin risc pot comportar deixar l'economia insular en mans del sector turístic en quant a justament el que mos comentaves, no? Tenim un sector industrial amb una gran història i molt forta a la nostra illa, però que, tot i que encara té un pes considerable, va disminuint any rere any. El camp també ha de jugar un paper molt important i el tenim bastant ofegat. Aquest cap de setmana és la Fira del Camp de Menorca i és una cita on els pagesos sempre també aposten per fer sentir la seva veu amb el preu de la llet, que també tenim notícies d'avui mateix. Com ha de ser tota aquesta repensar l'economia i potenciar aquesta economia circular? Perquè deixar-ho tot en mans del sector turístic pot comportar molts riscos, no, Miquel Àngel?
Sí. Ara l'economia d'alguna manera funciona tot sol, per dir-ho gràficament. Sembla que no hi ha una planificació, i també és un tema que denunciem, no? Vull dir que hi ha una visió de vegades massa a curt termini d'anar salvant la temporada, i bueno, aquí bé ja veurem, vull dir que aquesta situació a curt termini, que també és una mica també la visió política o de pensar en terminis d'un mandat o d'una legislatura, no? Vull dir, aquí hauríem de posar uns llums llargs i mirar de tenir una autèntica estratègia d'economia insular. Segur que a vegades en aquest cercle hem dit en alguna ocasió que seria molt important intentar posar en marxa un pla estratègic per veure amb un horitzó per dir-li alguna cosa, no? Horitzó 2050, per exemple, bueno, cap on volem anar, que és el que volem fer, cap on volem anar. El que està clar és que així, deixant l'economia de Menorca i només les forces del mercat i prou, sense posar limitacions, sense marcar directrius de cap on volem anar, això és molt arriscat, perquè ara mateix, per exemple, les previsions de l'Institut Nacional d'Estadística en quant a població és que d'aquí a un horitzó de 10 anys podem tenir una població a Menorca de 140.000 persones. Vull dir, clar, això com afecta també els recursos, com afecta el problema que tan greu que tenim com els habitatges, com afectarà l'evolució de la renda per capita disponible en el futur. Tot això són coses que o nosaltres ho intentem des de Menorca pensar i marcar camins, o possiblement continuarem amb aquesta tendència que no va precisament a favor del benestar de la població menorquina.
Dins de tot el que rellam, ja n'has també apuntat un poquet a l'habitatge. Aquest cap de setmana ja dedicau també unes jornades a rellar de l'habitatge des del Cercle d'Economia de Menorca, i també apuntau a impedir la compra especulativa d'habitatge en aquest pla estratègic, i tindria bastantes pàgines, no?, l'apartat d'habitatge.
Sí, està clar que ara estem en una situació d'autèntica emergència, no? Així com està en les coses. Evidentment, és un tema molt complex, i nosaltres aquestes jornades pensades des d'un punt de vista molt interdisciplinar, ja? És a dir, que sabem que aquí hi ha molt de factors en joc, per tant, no hi ha, les solucions, evidentment, no són màgiques, en som perfectament conscients. Aquí hi ha aspectes urbanístics, administratius, socials, econòmics, etcètera, territorials. Per tant, s'ha de veure això des de molt de punts de vista. Ara està clar que ara, per una banda, hem d'atendre la urgència, però també, per una altra banda, hem de mirar cap al futur. I aquí és molt important veure quines són les projeccions demogràfiques, veure quines seran les necessitats que tindrem d'habitatge en el futur. El tema és molt complex i nosaltres volem, o manco així ho hem demanat en els ponents, que les seves intervencions, a part de veure quin és l'estat de la qüestió i reflexionar com estem, també han de ser per fer plantejar una sèrie de propostes que siguin factibles per buscar el territori de Menorca.
Aquestes jornades se celebren divendres i dissabte, divendres cap vespre, dissabte matí a l'Ateneu de Mos, sota el títol de Menorca, davant la crisi de l'habitatge, situació, reflexions i propostes. Miquel Àngel, ja per acabar, el PTI que tenim és suficient per garantir aquestes possibles solucions que mos apuntes? Quina és la postura del Cercle d'Economia en les modificacions del Pla Territorial Insular que vol introduir l'equip de govern del Consell Insular?
Bé, ara la veritat és que estem en una situació de molt dramatisme, perquè, a part del que va transcendir fa uns mesos, no? Sembla que era en estiu, després el Consell va dir que no, que hi ha uns esborranys, però bueno, no en sabut res més, per tant, no sabem com està la cosa. Vull dir, Cercle d'Economia, juntament amb l'Ateneu de Mol i el Cercle Artístic de Ciutadella, volíem crear una comissió ciutadana per fer un seguiment i obrir un debat, però, clar, de moment estem esperant que el Consell mogui fitxa i tregui les seues propostes, que ja dic, en aquest moment no s'han acabat de concretar. Està clar que el PTI és una eina potent, i de fet, al final de la nota que han publicat, ho estem intentant, fem una menció, que està clar que és una eina molt potent, però hem de veure, vam, això, com aquesta modificació, com es concreta. En aquest moment és difícil posicionar-se perquè no s'ha fet públic encara quines seran les modificacions concretes i els informes que els donin suport.
I de Miquel Àngel Casasnovas, president del Cercle d'Economia de Menorca, gràcies per atendre la telefonada del Dia Menorca, que acabis de passar bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
El Dia Menorca, fet a casa.
Seguim en directe al Dia Menorca i baratam de tema, ara.
Sí, la meteorologia forma part de la cultura popular a Menorca durant generacions. La gent ha posat nom al temps que feia i que condicionava la vida quotidiana al camp o a la mà. Aquest coneixement popular, transmès sovint de forma oral, és una peça valuosa del patrimoni lingüístic de l'illa.
I és recollit ara en forma de llibre amb el títol Els noms populars dels nivolats, boires i vents de Menorca, un llibre que ha estat guanyador del Premi Pere Melis Pons i que es presenta aquest dissabte en el Cercle Artístic de Ciutadella. Recull i estudia el vocabulari meteorològic de la tradició menorquina. Qui ha fet aquesta feina i qui hi ha darrere de l'autoria del llibre és el filòleg català en Jordi Manent. Com estàs, Jordi? Bon dia.
Bon dia, estem molt bé. Molt bé, fa bon dia, sí, sí.
Fa bon dia. A Barcelona estàs ubicat, encara no has arribat a Menorca?
Soc encara a Barcelona, vindré a Menorca dissabte al matí per presentar el llibre al vespre.
Escolta'm, Jordi, quants mots has trobat per publicar fins i tot un llibre amb mots de meteorologia només?
Sí, la veritat és que hi ha molta riquesa encara lèxica, dialectal, no només a Menorca, sinó a totes les Illes Balears, a tot l'àmbit lingüístic de parla catalana. Jo, en total, en aquest recull, hi ha 322 entrades i subentrades de vocabulari meteorològic, dels quals 262 corresponen a núvols, boires, núvols, nivolats, boires i altres fenòmens meteorològics, i 60 als vents. O sigui que és una xifra molt alta i encara més comparativament amb altres comarques, diguem, de Catalunya, on s'han fet enquestes, en què les xifres són, també són importants, però són més baixes. Vull dir que hi ha més riquesa dialectal a Menorca que no pas a altres llocs del nostre domini lingüístic.
Jordi, tu ets català de Barcelona. Com és que se't va ocórrer estudiar els noms de la meteorologia pròpiament de Menorca?
Bé, per una sèrie de circumstàncies. Primer, el meu interès per la llengua, les llengües ja ve des dels 13 anys, quan em vaig interessar per la dialectologia i saber els diversos noms de la libèl·lula, no? Espia dimonis, cavallet del rei, cavallet del diable. A casa meva, el meu pare també m'ha interessat sempre la dialectologia, vaig estudiar filologia catalana i també em va reforçar aquest interès. I aleshores, a partir del 2011, jo vaig començar a estudiar a Menorca, tenim una amic de Barcelona que tenia una casa, tenia i té una casa aquí, i com que el meu pare havia fet anteriorment enquestes sobre els noms populars de núvols, boires i vents de diverses comarques catalanes, doncs vaig dir, per què no faig la de Menorca. Per tant, una part de les vacances em vaig dedicar dos estius, de l'agost de l'11 i de l'agost del 12, a fer enquestes a pagesos i pescadors dels 11 pobles de l'illa, amb aquest resultat feliç.
I aquí va ser, quan vas fer tota aquesta feina, quina feina més interessant i més curiosa, no? Anar xerrant amb pagesos, amb gent del camp, amb gent de la mà, per anar recollint. És des d'aquí, no?, un poc aquesta terminologia d'on prové principalment.
Sí, sí, la feina és molt gratificant. Jo el llibre el dedico a pagesos, pastors i pescadors, guardians de la terra, guardians de la mar, guardians de la cultura popular. I la veritat és que el món de la pagesia, el món dels pescadors, doncs sí que és un pou de creació de lèxic genuí des de fa segles, no? Per tant, és un dels llocs on poder, és un tipus d'informant, un tipus de persones on poder anar a buscar informació, perquè és una, sempre o gairebé sempre són persones nascudes en el lloc, en aquell poble, i si no hi han nascut, des de ben petits que hi són, per tant, s'han empapat de parlar d'aquell lloc concret, i on tenen tota aquesta riquesa de gent que mira el cel, sigui un pagès, sigui un pastor, sigui un pescador, perquè els hi va la collita, els hi va la pesca, el que sigui, per tant, a partir de mirar el cel i amb aquest pòsit lingüístic tan ric, ells fan també metàfores doncs, de tipus de nivolats o del que sigui. No? Per exemple, hi ha un nivolat que és l'enclusa, perquè evidentment té la forma d'enclusa del ferrer. No? Doncs, per tant, en aquest sentit, pagesos, pastors i pescadors són com poetes de la terra i de la mar.
poetes de la terra i de la mà. Clar, tota aquesta feina teva com a filòleg, al cap i a la fi, és anar cercant aquesta transmissió oral que s'ha anat, es va passant de generació en generació, i això es fa a través d'enquestes.
Sí, ha anat passant de generació en generació. La veritat és que, per desgràcia, s'està perdent per dos motius. En primer lloc, perquè hi ha menys persones joves que es dediquen al camp i a la mar. Això és un fenomen més o menys global, com a mínim a parts d'Europa. I després també perquè, bueno, al pas del temps, doncs, neixen noves paraules, argots, tecnicismes, nova terminologia. Per tant, s'esbandeixen algunes paraules velles i n'entren de noves, no? Per això aquesta voluntat de recollir totes aquestes paraules abans que es perdin, perquè hi ha una cosa important. Més del 60% de les paraules d'aquests mots recollits en aquestes enquestes no surten al Diccionari Català Valencià Balear. Això no és un fenomen només menorquí, és un fenomen general del nostre àmbit lingüístic de parla catalana, i per tant és important acabar de fer les enquestes arreu del nostre àmbit lingüístic, perquè encara hi ha bastantes comarques i bastant de territori per encastar.
Sí que continues fent la teva feina d'enquestes i recollint encara més noms d'altres zones de parla catalana.
Bueno, jo tinc fet Andorra, que hi havia 50 pobles, l'he de publicar, i la vaig encastar abans que Menorca. Tinc fet a la ciutat de l'Alguer, a Sardenya. I ara el que estic fent, bueno, ara espero començar-ho fent aquest any el que ve, a buscar altres persones que enquestin, de Catalunya, de les 43 comarques, s'han encastat 30. De les 30, el meu pare en va encastar 22. A Catalunya Nord s'ha de fer tot, la Franja de Ponent també, al País Valencià falta moltes comarques. La que està millor de tots els territoris de parla catalana, que s'han gastat més, és les Illes Balears, que era la meitat de Mallorca i tots els vents de Mallorca. Però Eivissa i Formentera està fet, Menorca ara també està fet, i una part de Mallorca també, no? Per tant, jo crec que encara tenim 10-15 anys perquè gent que té de 70 anys en amunt doncs et pugui aportar aquesta riquesa lèxica i dialectal, i després ja es perdrà molta cosa. O sigui que és el que estic intentant fer, bueno, amb suport d'altres persones.
Important que quedi recollit, perquè com bé dius, totes aquestes paraules no estan recollides en el Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Un poquet també, suposo que en Txec, de fet estarà a la presentació, no? En Txec a Riudavets, amb Espigolant 1 i 2, que també ha fet un recull d'aquestes paraules, d'altres mots menorquins que també s'estan perdent, i perquè no es perdin, i t'acompanyaran aquesta presentació que fareu dissabte en el Cercle Artístic de Ciutadella. Va, digue'ns un poquet d'exemples, Jordi, paraules, expressions que t'hagin sorprès durant tota aquesta investigació.
Home, n'hi ha algunes de divertides. Una és banyabobos. Un banyabobos es diu d'una persona que està xopa d'aigua, no? Que aquí en dieu està pop, no? Està ple d'aigua. Aquesta només m'ha sortit a Castell. Té una mica d'influència del castellà. I bé, banyabobos, perquè es diu ser un banyabobos? Doncs es diu perquè és una persona que, quan hi ha aquell plogim, no se n'adona que va plovent i es va mullant, no? I per tant, dius, queda banyat com un bobo, no? Aquesta és una paraula que m'ha fet gràcia. Després també hi ha un tipus de núvols que té molts, bastants sinònims, arreu del territori, i també, que són les roquetes, les creuetes, el cel empedrat, les pedretes, el cel enrocat, que és aquest empedrat de núvols, normalment amb un cel blau, que hi ha petits núvolets un al costat de l'altre, mig separats però propers. Aquí hi ha també bastanta varietat de noms. Un que és molt comú, la boira de Canaló, que és una boira baixa, que es fica en els canals, com diuen. I després també un altre fenomen que es diu molt a Menorca, però amb diversos significats, és l'aigua de Caragol, o aigua txec-txec, que és un tipus de, bueno, això, de brusca, d'un tipus de plugina que va plovent a poc a poc, no? I té diversos noms, eh? Vol dir l'aigua txec-txec, aigua de Caragol, aigua de Soldadet, la brusca, brusquina, vull dir, també té diversos noms. Alguns són repetits en els pobles i d'altres no. En un poble el coneixen i en un altre del poble del costat no.
És el que anava a dir, per exemple, Sant Climent, aigua de Soldadet, però a altres zones és aigua txec-txec o aigua de Caragol. Aló, també em sembla que també l'has trobada, aquesta paraula, aquesta expressió.
Sí. Ara, segurament sí, hauria de mirar-ho. O sigui, ara no em sé exactament a tot arreu on es diu cada cosa, però sí, a l'O també han sortit molts noms i a l'O, no sé, hauria de mirar com es diu. No, en realitat no us ho puc dir.
Clar, ho has anat enllaçant un poquet amb els diferents pobles i les diferents maneres de cada poble de Menorca.
Sí. Jo el que feia era reunir-me amb una cofradia de pescadors, una allà de jubilats, o anava de vegades sobre el territori en pagesos d'una certa edat que encara estaven en actiu, doncs em reunia entre un i set o vuit o nou informants, no? És important que n'hi hagi més d'un, perquè aleshores entre ells es retroalimenten i van sortint més noms. I aleshores, bueno, vaig anar encastant així poble per poble i bé, i vaig tenir la sort de poder trobar informants a tot arreu, sí.
Algun altre exemple curiós que t'hagi cridat especial l'atenció o que t'hagin comentat des de Menorca de dir, uau, aquesta paraula no la coneixíem o no feia temps que no la sentíem?
Mira, un sobre la lluna, que aquest només m'ha sortit a Sant Climent i que tampoc surt en el Diccionari Català Valencià Balear, ni per l'entrada lluna ni per l'entrada cuca, que és lluna cuca. I lluna cuca vol dir que no hi ha lluna, diguem que ha desaparegut. Sabem que hi ha la lluna plena, el quart minvant, hi ha diversos tipus, no? Doncs la lluna cuca també és semblant a lluna cluca. La lluna cuca es diu quan la lluna va minvant, però encara hi és, però la lluna cuca és quan no existeix. I realment m'ha sortit d'un sol lloc i bé, és un nom curiós que no l'havia sentit mai. I som coneguts a la lluna nova, no? També, el quart minvant, quart creixent, però la lluna cuca no havia sortit.
I banya de cabra.
Perdó?
Banya de cabra.
Ah, la banya de cabra. Sí, la banya de cabra també és un fenomen curiós que és quan es veu només a mig arc de Sant Martí, es veu un tros de l'arc de Sant Martí, no? A l'arc de Sant Martí normalment doncs, n'hi ha un, o de vegades n'hi ha dos, i fins i tot n'hi ha tres, però la banya de cabra és un fenomen també que ha sortit a Sant Climent i això, només es veu un tros de l'arc de Sant Martí, perquè ha tapat l'altre per les boires o pel que sigui.
261 nom de... Ara fa una estona xerràvem aquí amb el mot de nivolat, de si era correcte, si no era correcte, si feia referència a un nivolat, si es podia dir que el cel està ennivolat, perquè també d'aquí poden anar sortint expressions que poden ser o no poden ser correctes, perquè al final la llengua és viva i l'anam transformant també entre tots.
A veure, aquí hi ha dues coses que volia dir. En primer lloc, la gran majoria de les paraules, més del 95% o així, són genuïnes menorquines, diguem, del català, i n'hi ha molt poques que tenen interferència de castellanismes, però n'hi ha molt poques. Per tant, totes es poden utilitzar perfectament. Després, jo sempre soc defensor, de la mateixa manera que hi ha molta gent que som, que és bilingüe o políglota o multilingüe, també podem tenir d'una mateixa llengua més un registre, no? Un registre més formal, un registre més informal, i el mateix amb el tema dialectal. Jo sempre soc partidari que s'utilitzi en general la llengua, el dialecte del lloc, evidentment en el registre adequat, no? perquè no es perdi. Per tant, no sé si responc la pregunta, és important això, mantenir, diguem, la llengua del lloc, i jo crec que els mitjans de comunicació, que és evident que hi ha d'haver un estàndard, però alhora no passa res si també es potencien o es dona cobertura en els parlars locals. El mateix Homes del Temps, segur que la majoria són de Mallorca, no? Els d'IB3 o de la ràdio, però bé, vull dir, si pots posar o dir de tant en tant alguna frase que es diu a Menorca, que es diu a Eivissa, que es diu a Formentera, doncs també els parlars d'aquests territoris t'ho agrairan, no? Jo crec que és totalment complementari un ús formal de les llengües amb un ús informal i el mateix, un ús estàndard amb un ús dialectal.
Idò, clar que sí, moltes gràcies, Jordi. La veritat és que estaríem estona xerrant amb tu i el que farem és convidar els nostres oients en aquesta presentació el dissabte en el Cercle Artístic de Ciutadella a les 8 del capvespre, on hi haurà en Jordi presentant els noms populars de nivolats, boires i vents de Menorca. Que sigui un èxit la presentació i amb ganes ja de tenir el llibre en sa mà i poder-lo xuruar un poquet. Una abraçada, Jordi.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres i fins aviat.
Fins aviat.
El Dia Menorca, fet a casa.
IB3 Ràdio és història.
A Silme cercam responsable de desenvolupament de l'àrea de projectes. Si tens experiència liderant projectes de software i visió estratègica, et volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 16 de març de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Recte final i entram avui a conèixer la història de la fàbrica de cervesa artesana Graham Pearce a Sant Climent amb en Roger Vila, responsable de l'empresa.
Hola, bon dia.
Roger, bon dia.
Hola, bon dia.
15 anys, feliços?
Molt feliços de poder haver resistit 15 anys elaborant el producte que més ens agrada fer, ja vam si són 15 o 30 més.
Com neix aquesta idea de tirar endavant aquesta cervesa artesana? Qui hi ha darrere d'aquest impuls inicial?
Bueno, aquesta fàbrica va néixer just adjacent del nostre restaurant, el Molí de Foc, i un poc va néixer d'acabar de completar l'oferta gastronòmica que volíem donar en el restaurant. Era una època de crisi econòmica i estàvem cercant alguna manera de donar-li un al·licient més en el restaurant, i amb una conversa del meu pare amb en Graham Pearce va sorgir com la idea de fer cervesa a casa. Va ser com un joc d'entre ells de, bueno, per què no quan el restaurant estigui tancat a l'hivern no ens ajuntem, jo tinc unes olles de quan era jove i podem fer cervesa. Mai ho vam fer, però aquella idea com que va quallar molt bé al cap de mon pare, i com aquest projecte de restaurant amb pròpia elaboració de cervesa i complementar els plats amb cervesa feta per nosaltres, com que va entrar molt bé i ens vam posar 2009 a manos a l'obra, no? En començar a projectar com volíem aquesta fàbrica de cervesa.
I aquí estàs en un edifici just al costat del restaurant en Es Molí de Foc des del primer dia, eh?
Sí, sempre hem estat aquí en aquest edifici, esperem que està molts anys més, no? Ens agrada estar a Sant Climent, ens dona un poc d'identitat i potència, més que està en polígon, no? I esperem resistir molts anys aquí.
I com va ser aquest procés inicial de transformació del que era un taller, del restaurant, bàsicament, una mena de magatzem, no? A ben bé una fàbrica de producció de cervesa.
Sí, era l'antic magatzem del molí de combustió de carbó que hi havia aquí a Sant Climent. I bueno, vam començar a treballar molt amb els arquitectes d'aquí de Menorca i els enginyers alemanys amb els que van comprar tota la maquinària de fabricació, i vam començar a projectar un poc com seria la nostra fàbrica i aprofitar aquests 90 metres quadrats d'obrador que tenim. I bueno, ara la veritat que ens hem quedat bastant apretats perquè hem anat ampliant i ampliant, posant nous dipòsits, i ara ja estem gairebé al... no mos cap una màquina més aquí dins.
Quin era el context de la cervesa artesana aquí a Menorca fa 15 anys? Era una idea gairebé extraterrestre?
Era bastant extraterrestre, i més amb els antecedents que hi havia de que mai s'havia fet cervesa a Menorca, i en l'espai de 6 mesos vam sorgir Illa Ciutadella i nosaltres aquí a Sant Climent. Poc sempre aquesta dicotomia Ciutadella-Mó. I no sé si Illa, crec que tampoc estàvem molt al tanto d'aquesta revolució de la cervesa artesana als Estats Units. Crec que van començar també com nosaltres, com passió per la cervesa, i bueno, van començar en aquest context de que sí que a Espanya hi havia una primera onada de cerveseres artesanes, nosaltres vam ser també dels primers, van ser els primers de Balears, Illa i nosaltres, i bueno, omplir la panera de producte menorquí amb un producte que havia sigut inexistent, no? I que ens feia moltes ganes de que fos un dels productes emblemàtics de Menorca.
I d'aquesta primera idea marciana que dèiem, com teixiu relacions amb els restaurants, amb els bars, amb tot el que és el sector econòmic de l'illa?
La veritat que en un inici ens va facilitar o ens va donar una empenta important al que el restaurant Es Molí de Foc estigués darrere nosaltres. Ens va obrir moltes portes, però crec que també la bona feina que hem anat fent aquests anys, anar fent un producte cada vegada més bo, també ens ha fet entrar molt bé amb la majoria de l'hostaleria i alimentació de Menorca. Ara mateix Trob que són 350 negocis de Menorca que tenen la nostra cervesa, principalment la nostra lager, que és la nostra cervesa insígnia, però a poc a poc se van afegint altres estils, pots anar a un bar o un restaurant i tenir 3, 4 de les nostres cerveses, i és el que ens fa molt de goig, no? De que un restaurant passi de tenir 10 lagers industrials amb un nom diferent a tenir una cervesa menorquina amb diferents varietats, no reals. Això cada vegada ho veiem més, i cada vegada se mos ha ampliat també el consum a l'hivern, que és el que més orgull mos fa, no? De que el públic menorquí sigui el qui consumeixi aquesta cervesa.
Teniu calculat quants litres de cervesa poden haver sortit d'aquesta fàbrica en aquests 15 anys?
D'aquí unes poques setmanes, cap al mes de maig, haurem arribat al primer milió de litres produïts aquí a l'illa.
Primer milió, eh?
Sí, sí. Això ho hem anat comentant aquesta setmana amb aquesta campanya que estem llançant, que la diferència d'escala és molt notòria. Un lot de qualsevol cervesa industrial de la península són 4 milions de litres, podem fer varis milions de litres cada dia, i nosaltres hem necessitat 15 anys per fer un milió de litres, però bueno, el nostre objectiu no és fer molt de volum, sinó fer un volum de qualitat i poder fer aquesta cervesa de qualitat gastronòmica i que sigui bona de prendre.
A banda de la campanya en si, quins actes teniu previstos per celebrar aquests 15 anys i aquest milió de litres?
Bueno, una primera part són col·laboracions i cerveses especials que hem fet amb amics cervesers de Mallorca i de la península. Ja vam llançar la cervesa de Sant Antoni, que va ser aquella cervesa commemorativa pels 100 anys de Sant Antoni a Sant Climent. Hem fet també una cervesa en commemoració pels 10 anys del Birro Clock, que és el local de cervesa artesana de la plaça Conquesta, sense els bars especialitzats en cervesa, que són els principals difusors de la nostra cultura cervesera. No faríem res si volíem donar suport en aquella festa. Després hem fet una col·laboració amb la Font del Diable, de Vilanova i la Gertrú. Hem fet una Viena Lager, feta amb moniatos de l'illa. I els propers mesos farem també una col·laboració amb Brusca, que dona la casualitat que és una cervesera mallorquina de Manacor, que està ubicada també a un molí, i volíem fer aquesta col·laboració fa molts anys amb ells, i farem una Doppelbock, que és un estil alemany, que està fet només amb ordi, però volem aprofitar que som dos molins i treballar altres tipus de cereals. Això pel que fa a les cerveses. I esdeveniments, tenim molta cosa programada. El primer de tot serà aquí davant, al local de la sessió de veïns. Farem un esmorzar valencià, un poc en honor a les arrels nostres valencianes, i serà una jornada festiva tot al voltant de la gastronomia valenciana. Després farem la festa dels 10 anys del Birro Clock el 25 d'abril. El plat fort de totes les celebracions serà la tornada al nostre festival de música. Sempre que hem fet el festival ha sigut maridatge de músics joves menorquins amb cervesa jove menorquina, no? I enguany el 30 de maig tornem amb el nostre festival. Encara hem de confirmar noms, però ja tenim gairebé el cartell complet. I després mos passem ja tardor, l'estiu sempre descansem un poc d'esdeveniments i mos centrem en passar la temporada feixuga. I vindrà la primera Oktoberfest a Maó, setena Oktoberfest a Ferreries i vuitena, si no veus malament, Novemberfest a Sant Climent. I acabarem un poc, volíem continuar donant un poc de projecció a la cultura cervesera de menorquina, i farem el primer campionat de cervesa casolana de Menorca. Som conscients que hi ha un grupet de 15 cerveseres i cervesers casolans aquí a l'illa de Menorca, i volíem fer aquesta competició per donar un poc de valor en aquesta feina com a hobby també, i veure qui fa la millor cervesa casolana de Menorca.
Roger, teniu molta renou aquí en aquesta fàbrica. Esperem que els oients puguin sentir bé aquesta conversa que estem tenint. Què hi està passant ara mateix en aquesta fàbrica?
Bueno, el dimecres sempre és un dia més tranquil, és el dia que normalment filtrem la cervesa de tipus lager per eliminar els llevats que queden en suspensió, per fer una cervesa més cristal·lina. Així podem buidar un dipòsit i demà podrem fer una nova producció de lager. Nosaltres normalment cada setmana estem produint uns 2.000 litres de lager, que és la nostra cervesa de tirada, i setmana sí, setmana no, anem intercalant algun lot de cerveses més especials, com la IPA, la Brown Ale o la Talaiòtica, que són les altres tres cerveses més venudes.
Algun repte a la vista?
El repte més important és com l'espineta que tenim clavada, perquè hem fet molta recerca i molta prova, és el cultiu d'ordi aquí a Menorca. Hem estat uns anys cultivant, aquí a un predi al costat de entre Sant Climent i Vinidalí, i bueno, no hem tingut gaire sort, perquè l'ordi menorquí que cultivàvem i creix molt bé en quantitats ingents, però no és bo per fer cervesa, té molta proteïna, molta pellofa, uns grans molt irregulars, si no sortiria bona cervesa, i en canvi les varietats alemanyes, poloneses que hem anat provant no mos creixen molt bé amb el clima de Menorca, amb l'absència de pluja a la primavera no va molt bé, i bueno, hem d'anar seguint aquesta recerca fins que trobem una varietat que sigui idònia pel clima de Menorca i poder acabar de tancar el cicle aquest, no? De no només produir a Menorca, sinó que cultivar les matèries primeres aquí a l'illa. Crec que se pot diversificar molt bé el camp i cultivar diferents varietats de cereal per poder fer això, un cultiu autòcton de cereals que després hauríem de maltejar per fer una cervesa més identitària amb l'illa.
Roger, enhorabona per aquests 15 anys, felicitats, bona feina i molta sort.
Moltes gràcies i esperem que en siguin uns quants més.
Moltes gràcies, una abraçada en Roger, i gràcies perquè aquestes lagers fetes amb flors d'hibiscus, aquesta commemorativa dels 100 anys que mos han regalat i amb la que brindarem ara,
gràcies,
no, Pere?
I tant.
Moltes gràcies i res, anem a fer aquest vermutet gràcies a Graham Pierce i demà tornarem aquí al Dia Menorca, puntuals a les 12. Una forta abraçada a tot l'equip.
Aquí estarem.
Adéu,
gràcies,
Pere,
fins demà.